Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 7 en punt del matí d'aquest dimecres 22 de febrer del 2023, una jornada que comença amb moltes boires, neus en general.
Sí, i temperatures més altes que les que hem tingut els últims dies. Tenim 5 graus a Olot, a Mieres i Sant Feliu de Pallerols, 4 a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Vic, 3 a Ribes de Freser, 2 a Vall de Núria i a Das, n'hi ha 6 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 7 a Girona i Anglès, 8 a Banyoles i 9 a Figueres.
Com tenim el temps, Dani Ramírez?
Era canviant el temps, ahir mig ennuvolat, alguna gota, especialment al vespre, va nevant a mica, a partir de 1.800 metres, res, un litre a Ulldeter, la temperatura una mica més baixa a Olot, una mínima de 1, màxima de 18, a Ripoll, una mínima de 3, màxima de 19, i a Orís, al nord d'Osona, encara van arribar a 21 graus de màxima, però avui això quedarà més curt. La nit, poc freda, poques glaçades, amb aquests núvols i alguna gota a l'interior, no baixarà gaire la temperatura. De les nits més suaus dels últims 15 dies, ben bé. I de dia, a l'estar més tapat i amb una mica de pluja, preveiem pluja, especialment a la tarda a les comarques interiors, la temperatura quedaria més curta, entre 10 fins a 15, 16 graus les més altes. Si plou, serà poc avui, d'unes 5 litres a les comarques interiors, poc cap a la costa, cota de neu, 1.700-1.800 metres. Però bé, dijous arribaria un canvi de temps més important, núvols abundants, pluges ja al matí i entre el mig i la tarda més abundants, a les comarques interiors més que no pas a la costa. Però vaja, podria ploure també a la costa la matinada de divendres. Baixar la temperatura i nevarà cap als 1.200 metres, puntualment baixant a 1.000 metres, una nevada que pot deixar bona notícia de 10 a 20 centímetres al Pirineu i Prepirineu, potser també a l'Alta Garrotxa, aquests 1.000-1.200 metres. Al llarg de divendres una mica de pausa i pot tornar a ploure durant el dissabte, especialment entre el matí, migdia, primer a la tarda, novament amb nevades al Pirineu. Per tant, tenim dues tongades de pluja que seran bona part de dijous, matinada de divendres i dissabte. El que pugui caure avui, més aviat serà poca cosa, però vaja, també començarem a regar una mica.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Primeres notícies del dia. A Olot hi ha famílies que, tot i treballar, no troben qui els hi llogui un habitatge. En alguns casos, això els ha portat a ocupar una casa on hi viuen fins a dues famílies i amb menors.
Uns veïns han posat el cas en coneixement d'Olot Televisió i de Ràdio Olot. Les afectades asseguren que ningú ha estat capaç d'ajudar-les i pateixen davant la possibilitat de que les desallotgin. Una de les dones també està molt preocupada pel que passarà amb les seves tres filles si finalment es queda sense llar.
La primera vez que me veo ocupando. Siempre he trabajado, he pagado mi alquiler, nunca debió ningún mes. Estamos ocupando porque no tenemos más remedio, porque no tenemos ayuda, no tenemos solución. ¿Era eso o te quedas en la calle y te quitan a tus hijas?
Són declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió per part d'aquestes famílies afectades. Han estat uns veïns de la zona els que s'han posat en contacte amb aquesta redacció per tal de denunciar aquesta situació. Avui és un dels nostres temes d'obertura, el dia que també parlarem dels fons Next Generation, que concedeixen 3 milions i mig d'euros perquè la Garrotxa sigui una comarca de turisme sostenible. Es tracta d'una sèrie d'actuacions basades en gran part en la digitalització d'espais turístics de la zona. Mitjançant quatre eixos, des de Turisme Garrotxa es vol apostar perquè la comarca es consolidi com un destí turístic habitual.
On el visitant no depengui del cotxe per moure's, es preveu que la meitat dels 3 milions i mig d'euros s'executin durant aquest 2023.
La Gemma Canalies és la responsable de Turisme Garrotxa.
Sobretot hi haurà tota una sèrie d'actuacions perquè la mobilitat formi part de l'experiència turística. En aquest cas, sempre prioritzar una mobilitat que sigui sostenible, o sigui, passant per davant tot el que és el vehicle privat, passant per davant sempre potenciant una mobilitat que ens puguem moure amb transport públic, amb bicicleta, una mobilitat que sigui sostenible.
I avui també anirem fins a Maià de Montcal perquè la primera fase de les obres del carrer Girona està ja a la seva recta final. Es tracta d'una de les inversions més altes dels pressupostos del municipi per aquest 2023.
És la via principal on s'hi estan fent treballs de soterrament de cablejat i altres serveis. El seu alcalde, Joan Gainza, ha destacat la importància de l'obra valorada amb més de 260.000 euros.
Aquesta obra s'està portant a terme, s'està pràcticament ja a les acaballes de tenir-ho acabat i esperem que quedi bé, quedi ben ordenat.
Avui també anirem fins al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa perquè arriba el seu 25è aniversari. Per celebrar aquesta xifra especial, l'entitat ha organitzat una programació que gira a l'entorn de dues idees clares, que tothom s'hi senti convidat i promoure la tasca social que ha desenvolupat el Consorci en tot aquest temps.
La seva presidenta, Teia Fàbrega, afirma, però, que ens trobem en un moment complex i que és important que els serveis socials estiguin empoderats.
Per tant, ens agradaria que també, a part de que el sistema de serveis socials fos robust, també ho fos educació, també ho fos salut, també ho fos tots aquests altres àmbits que conjuntament anem resolent necessitats que són molt transversals i polièdriques.
I avui també parlarem àmpliament de la llengua, perquè a Olot es parlen fins a 56 llengües diferents. Donar visibilitat a la diversitat lingüística és l'objectiu del nou mural situat a l'Avinguda de Sant Joan de les Abadesses.
La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. L'objectiu és reivindicar les més de 50 llengües que hi ha a la ciutat.
Ens en parla l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Un mural a l'entrada de la ciutat, el missatge que ha de donar és de benvinguda. És el que diu aquest mural amb 50 de les llengües que es parlen a la nostra ciutat, amb una llengua central, que és el català, que és la llengua que ens uneix a tot, o que ens hauria d'unir tots, i de fet des del Servei de Català es treballa per això, perquè la llengua que acabi unint a totes les persones que viuen a la ciutat sigui el català, però després també podem visualitzar totes les altres llengües maternes doncs, de moltes persones que viuen a la ciutat. 58 en tenen identificades i en aquí n'hi ha 50 doncs, que donen la benvinguda en la seva llengua.
Bé, i avui ens n'anirem cap a Tortellà perquè amb l'entrada a la Quaresma Tortellà celebra la seva fira.
Tallers d'artesania, productes alimentaris i una mostra de vehicles antics són alguns dels elements de la mostra. En l'apartat cultural, Manuel Solà, l'escultor de la Xiruca, que es troba a l'entrada del poble, presentarà una nova sèrie d'escultures.
Per donar-li també un cert aire cultural doncs en aquest espai, perquè a més està en l'entorn de l'església, que és un monument històric, amb unes peces d'escultures que no són històriques, que són més contemporànies, però per lligar una mica d'allà on venim i allà on som.
Són paraules d'en Josep Reig, és l'alcalde de Tortellà, parlant d'aquesta fira de la Quaresma. I en esports, la Unió Esportiva Olot està més viva que mai. L'Olot se situa a 4 punts de la salvació directa, fruit dels bons números aconseguits en aquest inici de la segona volta.
Els olotins estan en el seu millor moment de la temporada després d'obtenir dues victòries crucials contra dos rivals de play-off.
L'entrenador, l'Albert Velázquez, parla de tranquil·litat.
Tranquil·litat, potser més el no exigir-nos tant i tant i tant amb un partit. És que, al final, si t'exigeixes molt, doncs la gent es fica nerviosa, el jugador primer, ja la pilota crema, ja no sé... És tranquil·litat i poc a poc.
I avui parlarem de tenis taula perquè el tenis taula Olot ha proposat el pavelló d'esports per jugar les fases d'ascens a la divisió d'honor i superdivisió.
El seu vicepresident Xavier Selles assegura que la Federació Espanyola ha vist amb molt bons ulls la seva candidatura, tot i que el veredicte no arribarà fins a mitjans d'abril. L'Olot es va marcar a principi de temporada l'ascens a la màxima categoria estatal com a gran objectiu justament l'any del seu 40è aniversari.
Escoltem el vicepresident de l'entitat, Xavier Selles.
Tenim 40 anys. Tenim una tripleta en què podem aspirar-ho realment. Llavors, nosaltres també tenim un segon equip que està líder i, per tant, doncs, també accedirà, si no canvia res sobtadament, a la fase d'ascens. Llavors, què més bonic que intentar l'ascens per primera vegada de la superdivisió d'un club com el nostre i, a més, competir a la màxima divisió estatal d'un club de la ciutat i poder-ho fer en una fase ascens jugada a lot.
Diego Pinho, Arnau Pons i Marc Aimel és la tripleta encarregada de portar el club a la màxima categoria estatal del tenis taula. Ho seguirem de ben a prop des d'aquí. Ara són les 7 del matí amb 10 minuts.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot al telèfon 971
92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Rei Pere IV, al carrer Hospici, al carrer Fluvià i al carrer Mas Beatriu. Avui tallaran durant el matí al carrer Rei Pere IV. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Hola, sóc el teu jo del futur i mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà.
Informa-te'n a Garatge Andreu Opel, a la carretera de Sant Joan les Abadesses, 120, Olot.
Vibra amb l'onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 26 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 20 països. Del 2 al 7 de març, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Figueres Fills. Tot en electricitat domèstica i industrial, disposem de carregadors de cotxes elèctrics. Fem manteniment de comunitats de veïns i projectes d'il·luminació. Som una empresa sostenible que mira al futur. Segueix-nos a figueresfills.com i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills. Il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Notícia que us avança a Ràdio Olot i Olot Televisió. A Olot hi ha famílies que, tot i treballar, no troben qui els hi llogui un habitatge. En alguns casos, això els ha portat a ocupar una casa. Uns veïns han posat el cas en coneixement d'aquesta redacció. Les afectades asseguren que ningú ha estat capaç d'ajudar-les i pateixen davant la possibilitat de que els desallotgin. Una de les dones també està molt preocupada pel que passarà amb les seves tres filles si finalment es queda sense llar. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Uns veïns del barri de Sant Pere Màrtir s'han posat en contacte amb Olot Televisió i Ràdio Olot per denunciar la situació d'unes famílies veïnes. Es tracta d'una noia de poc més de 30 anys, porta més de mig any ocupant il·legalment una casa del barri de Sant Pere Màrtir amb les seves tres filles. Fa poc més d'un any la seva mare va morir. Explica que va coincidir en un moment de la seva vida complicat, escapant de la violència de gènere i tornant a Olot per amagar-se de la seva exparella. Un cop a la capital de la Garrotxa, però, li va ser impossible trobar un lloc on viure.
Sentí mucho miedo, no sabía qué hacer, estaba sola con tres niñas. Mi miedo, que por estar en esta situación, que en verdad yo no he sido la culpable, yo solo quería esconderme, me quité a mis hijas. Estoy trabajando, tengo una nómina, tengo mis ayudas, puedo pagar un alquiler perfectamente, pero por el hecho de tener hijas ya no me lo quiero alquilar. Porque me he encontrado muchos sitios que me dicen no, si tienes menores, no.
L'afectada assegura que en el seu cas els sistemes de protecció cap a les víctimes de violència de gènere no va funcionar perquè no se li va concedir el pis d'emergència al fugir del seu agressor. Per aquest motiu assegura que es va veure obligada a ocupar un habitatge.
La primera vez que me veo ocupando. Siempre he trabajado, he pagado mi alquiler, nunca debió ningún mes. Estamos ocupando porque no tenemos más remedio, porque no tenemos ayuda, no tenemos solución. ¿Era eso o te quedas en la calle y te quitan a tus hijas?
D'aquí a poc més de dos mesos diu que tindrà judici i preveu que l'obligaran a marxar de la vivenda. Aquesta, però, no és l'única noia que viu en aquesta casa de Sant Pere Màrtir. La Televisió i Ràdio Olot també ha pogut parlar amb un altre testimoni, una noia d'uns 30 anys que assegura passar per una situació similar. Viu amb la seva parella la mateixa vivenda que la primera afectada. Els dos membres de la parella tenen feina. Ella diu que fa 7 anys que treballa al mateix lloc i la seva parella 5. Tenen un fill, però en el seu cas viu amb una de les àvies. Comenta que durant un temps va van viure en una caravana a un altre poble de la comarca, però finalment van decidir ocupar l'habitatge. Diu que el seu problema és el mateix que el de la seva amiga. No han trobat cap altre lloc on poder viure de lloguer, tot i poder-ho pagar. Una part important dels ingressos que tenen aquestes famílies el destinen a millorar les condicions d'una llar sense aigua i sense llum. De fet, expliquen que l'electricitat la tenen punxada d'un veí, a qui asseguren pagar-li la part corresponent cada mes.
Ni el vàter. El váter lo hemos puesto nosotras. Mis hijas iban y orinaban, la verdad, en una bolsa de plástico. Así empecemos nosotras aquí. Se nos cayó esta pared, por eso están todas las runas allá afuera, las tuvimos que recoger todas. El suelo del lavabo se está cayendo también, de la misma humedad, del agua que cae, porque nos duchamos con un bidón, nos rellenamos, nos vamos a la fuente, calentamos agua aquí en la cocina esta que ves aquí.
Tota aquesta situació s'agreuja a l'hivern amb el fred. S'escalfen amb estufes de llum, però algunes de les finestres de la vivenda estan trencades. Els mobles que tenen els han adquirit de la deixalleria. L'afectada insisteix que ella és una ciutadana normal, treballa, té uns ingressos, els seus fills van a l'escola i no té problemes amb els veïns, només demana un habitatge.
Nico, que quiero poder pagar un alquiler y que mis hijas abran el grifo y se puedan duchar.
Elles asseguren que no són les úniques persones que viuen en aquesta situació. Afirmen que ben a prop d'on viuen, una altra família viu en una situació similar.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de vuit i dos minuts. Els fons Next Generation concedeixen 3 milions i mig d'euros perquè la Garrotxa sigui una comarca de turisme sostenible.
Es tracta d'una sèrie d'actuacions basades en gran part en la digitalització d'espais turístics de la zona. Mitjançant quatre eixos, des de Turisme Garrotxa es vol apostar pel que la comarca es consolidi com un destí habitual, on el visitant no depengui del cotxe per moure's. Es preveu que la meitat dels 3 milions i mig d'euros s'executin durant aquest 2023.
Ens ho explica en Roger Isern.
La Garrotxa s'està convertint en el destí preferit de molts visitants per desconnectar durant alguns dies en qualsevol època de l'any. Per tal de millorar les condicions dels turistes i dels sectors implicats, el Pla de Sostenibilitat Turística de la Garrotxa comptarà amb un ajut econòmic de 3 milions i mig d'euros per invertir al llarg d'un període de 3 anys, entre el 2022 i el 2025. Durant aquest temps s'han previst 11 obres i actuacions d'àmbit local i comarcal, unes millores que han de permetre consolidar el procés de transformació de la comarca en una destinació ecoturística. En dona més detalls la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Sobretot hi haurà tota una sèrie d'actuacions perquè la mobilitat formi part de l'experiència turística. En aquest cas, sempre prioritzar una mobilitat que sigui sostenible, o sigui, passant per davant tot el que és el vehicle privat, passant per davant sempre potenciant una mobilitat que ens puguem moure amb transport públic, amb bicicleta, una mobilitat que sigui sostenible.
El Pla de Sostenibilitat Turística de la Garrotxa contempla quatre eixos: la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Des del setembre passat, amb la incorporació d'una tècnica coordinadora del projecte, es treballa de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca i Turisme Garrotxa.
Algunes actuacions que són comarcals, d'altres que són municipals, llavors hi ha diversos eixos en els quals treballarem. En aquests són, per exemple, la transició verda, transició digital, l'eficiència energètica, la competitivitat i una mica sobretot amb l'objectiu de sobretot millorar la competitivitat de la destinació, de les empreses i sobretot millorar la qualitat de vida de la població local.
Durant aquest any, des de Turisme Garrotxa es volen fer millores a municipis de la comarca per ser una referència turística. Totes elles estan incloses en l'anualitat del 2023 perquè la normativa europea obliga a fer la meitat de les actuacions en aquest període.
No marxis, Roger, són les 7 i 19 perquè ja que parlem d'obres, la primera fase dels treballs del carrer Girona de Maià de Montcal estan ja a la recta final. Es tracta d'una de les inversions més altes contemplades en els pressupostos del municipi per aquest 2023.
És la via principal on s'hi estan fent treballs de soterrament de cablejat i altres serveis. El seu alcalde, Joan Gainza, ha destacat la importància de l'obra valorada en més de 260.000 euros.
El carrer Girona de Maià de Montcal és l'artèria principal del nucli antic del poble. És pràcticament un dels únics carrers transitables i per això des de l'Ajuntament del municipi s'ha fet una aposta ferma per aquest projecte en les inversions del 2023. Actualment el carrer Girona correspon a la carretera G5235. El carrer té les xarxes d'aigua i de sanejament residual de forma soterrada, però falta passar-hi les línies línies elèctriques i de telefonia, que s'abordarà en aquesta primera fase. L'alcalde de Maià de Montcal, Joan Gaïns, explica que la primera part de les obres es troba a la fase final i ja només falta la redacció de les altres dues parts.
Aquesta obra s'està portant a terme, s'està pràcticament ja a les acaballes de tenir-ho acabat i esperem que quedi ben ordenat.
Les tres fases de les obres del carrer Girona de Maià de Montcal tenen un cost total de 270.000 euros. La inversió serà gestionada per dos equips de govern diferents, ja que en aquesta fase inicial l'alcalde ha estat Joan Gaïnza, però ara deixa l'alcaldia després del 28 de maig. Reconeix que no pot avançar amb les altres fases perquè depenen del que decideixi el seu...
Però el que és el projecte, hi ha la memòria valorada feta, s'ha d'acabar de definir el projecte, però és la continuïtat de la primera fase que estem fent. Bé, llavors, el que és la segona fase i tercera ja és del consistori que hi hagi, doncs, que decideixi quan, de quina manera i com ho ha de fer.
Les obres al carrer Girona de Maià també contemplen millores en l'asfaltatge i l'adequació dels espais verds del voltant, entre d'altres actuacions.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa arriba al seu 25è aniversari. Per celebrar aquesta xifra especial, l'entitat ha organitzat una programació que gira a l'entorn de dues idees bàsiques, que tothom s'hi senti convidat i promoure la tasca social que ha desenvolupat el Consorci al llarg de tot aquest temps.
La seva presidenta, Taia Fàbrega, afirma, però, que ens trobem en un moment complex i que és important que els serveis socials estiguin empoderats.
Ens ho explica en Pere Huac.
L'any 1998 va entrar en funcionament el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. El Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Olot van posar en marxa aquest organisme amb la voluntat de prestar serveis socials als municipis de la comarca. El Consorci d'Acció Social ha organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta efemèride. El programa s'ha realitzat conjuntament amb les treballadores de l'entitat. La seva directora, Teia Fàbrega, afirma que la comissió encarregada de preparar el programa tenia dues idees clares. La primera era que tothom se sentís convidat a participar en els actes, i la segona, que aquestes activitats havien de servir per promoure el Consorci i la seva feina durant aquest quart de segle.
Que pogués ser una excusa, no?, els 25 anys del Consorci, com per fer una reflexió sobre els serveis socials o fer arribar millor els serveis socials a la ciutadania o explicar millor les coses que fem.
Al llarg de l'any, el Consorci d'Acció Social organitzarà 6 caminades per redescobrir la comarca, una jornada dirigida per a professionals del sector i un acte institucional en el qual també es debatrà sobre els serveis socials i la seva organització. Des del Consorci destaquen que en aquests 25 anys d'història han posat en funcionament una residència per a discapacitats psíquics, habitatges per a gent gran i un servei de teràpia ocupacional, entre d'altres serveis. Segons Fàbrega, les problemàtiques socials són complexes i afirma que des del Consorci no poden fer-hi front sense l'ajuda d'altres serveis públics essencials.
Per tant, ens agradaria que també, a part de que el sistema de serveis socials fos robust, també ho fos educació, també ho fos salut, també ho fos tots aquests altres àmbits que conjuntament anem resolent necessitats que són molt transversals i polièdriques i, per tant, que necessitem que tots aquests sistemes siguin molt forts.
Des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa remarquen també els avenços socials que s'han fet en aquests 25 anys. Posen com a exemple l'aprovació de lleis que garanteixen i defensen drets civils, com la Llei de Serveis Socials o la Llei pels Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.
És un quart i mig de 8 del matí. Hem sabut que a Olot es parlen fins a 56 llengües diferents. Donar visibilitat a la diversitat lingüística és l'objectiu del nou mural situat a l'avinguda de Sant Joan de les Abadesses d'Olot. La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. L'objectiu és reivindicar les més de 50 llengües que hi ha a la ciutat. Informa Aniol Puigvert.
El multilingüisme és un fenomen que cada cop és més present i Olot no n'és una excepció. Per això, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, en una de les entrades de la ciutat s'ha inaugurat un mural que vol ser una reivindicació lingüística a la ciutat. La iniciativa anomenada El Mural de les Llengües d'Olot dona la benvinguda a tota la gent que entra a la ciutat en més d'una cinquantena de llengües. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que és una iniciativa important per a la capital de la Garrotxa.
Un mural a l'entrada de la ciutat, el missatge que ha de donar és de benvinguda. És el que diu aquest mural amb 50 de les llengües que es parlen a la nostra ciutat, amb una llengua central que és el català, que és la llengua que ens uneix a tot o que ens hauria d'unir tots, i de fet des del Servei de Català es treballa per això, perquè la llengua que acabi unint a totes les persones que viuen a la ciutat sigui el català,
però després també podem visualitzar totes les altres llengües maternes doncs, de moltes persones que viuen a la ciutat. 58 en tenen identificades i aquí n'hi ha 50 doncs, que donen la benvinguda en la seva llengua.
A Olot actualment hi conviuen fins a 100 nacionalitats diferents. Això, en conseqüència, provoca que a la ciutat hi hagi fins a 56 llengües. Aquest mural, situat sota el pont de la ceràmica, ha estat realitzat per l'alumne de l'Escola d'Art May Penya, que ha volgut fer mitjançant la il·lustració i les lletres un petit gest simbòlic en defensa de la diversitat lingüística. El director de l'Escola d'Art d'Olot, Toni López, es mostra satisfet del mural, tot i el poc temps que han tingut per acabar-lo.
El repte era, quasi sempre passa el mateix, que tenim, disposem d'una partida, ha de ser ràpid i hem d'intervenir en poc temps. Bueno, ens vam sortir prou bé al final, perquè en aquell moment jo deia, ostres, els cursos tenen unes programacions i a vegades costa d'inquibir-ho tot, però bueno, aquí tenim a la Clara, però hi ha altres professors que no han pogut venir que són capaços d'això i de més, la veritat.
El mural l'impulsa el Servei de Català d'Olot, que amb aquesta acció també vol potenciar l'ús de la nostra llengua a l'espai públic com a element transversal i de cohesió social.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 4 minuts, 2 quarts de 8 del matí, una pausa i anem cap a Tortellà.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
És hora d'anar de festes populars perquè amb l'entrada de la Quaresma Tortellà celebra precisament, Neus, la seva fira.
Sí, tallers d'artesania, productes alimentaris i una mostra de vehicles antics són alguns dels elements que es podran veure. A la part cultural, Manuel Solà, l'escultor de la Xiruca, que es troba a l'entrada del poble, presentarà una sèrie d'obres.
La Fira de la Quaresma de Tortellà ofereix activitats per a tothom, des de tallers d'artesania, productes d'alimentació o exhibició de vehicles, sempre mantenint l'esperit de les velles trobades. Al matí, alguns bars i restaurants del municipi serviran el tradicional esmorzar del traginer. Aquesta és una fira amb molta història. S'han trobat arxius que daten del 1740, però amb els anys es va perdre la tradició. L'any 1990 es va recuperar i l'èxit que va tenir des d'un bon principi va fer que es consolidés com una de les activitats més importants de Tortellà. Sempre se celebra el primer diumenge de Quaresma i aquest cap de setmana arriba a la seva 32a edició. L'alcalde Josep Reig explica que encara que alguns anys la fira coincideixi amb altres esdeveniments, seguiran respectant la tradició.
Nosaltres respectem una mica aquesta tradició i sí que en aquells moments era segurament la mostra de tot el que hi havia més local, perquè el moviment del comerç tampoc era fàcil, i en aquests moments, doncs sí, és una mostra del que fem a Tortellà, però a més convidem altres firaires i altra gent que vulgui portar els seus productes.
Paral·lelament, el municipi organitza exposicions i conferències. Als nous jardins de la Cellera s'hi mostraran una sèrie d'escultures de Manuel Solà, l'escultor que ha fet el monument de la Xiruca que presideix l'entrada del poble. Segons l'alcalde, aquesta mostra contemporània i el seu emplaçament uniran el passat i el present del poble.
Per donar-li també un cert aire cultural doncs, en aquest espai, perquè a més està en l'entorn de l'església, que és un monument històric, amb unes peces d'escultures que no són històriques, que són més contemporànies, però per lligar una mica d'allà on venim i allà on som.
El programa de la fira es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Tortellà. Les propostes són gratuïtes i destinades a tots els públics.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports. Més vius que mai, l'Olot se situa a 4 punts de la salvació directa, fruit dels bons números aconseguits en aquest inici de la segona volta. Com han canviat les coses?
Sí, els olotins estan en el seu millor moment de la temporada després d'obtenir dues victòries crucials contra dos rivals de play-off.
Fa un mes enrere era impensable que l'Olot tingués opcions de mantenir-se a segona federació. En aquell moment, després de l'empat a l'estadi municipal contra el Prat, els olotins es situaven a 8 punts de la permanència directa que la marcava el Lleida Esportiu. Aquell partit va ser l'últim de la primera volta i la sentència de Jonathan Risueño com a entrenador de l'Olot que va ser destituït al cap d'una setmana. la junta del club va decidir apostar per la figura d'Albert Blázquez com a entrenador per a la segona volta, formant tandem amb Íñigo Arriola. Un mes després, el nou cos tècnic encara no ha perdut i ha aconseguit dues victòries importantíssimes contra rivals de la part alta. Uns partits que, segons el tècnic besaluenc Albert Blázquez, donen tranquil·litat a l'equip.
Tranquil·litat, potser més el no exigir-nos tant i tant i tant amb un partit. És que, al final, si t'exigeixes molt, doncs la gent es fica nerviosa, el jugador el primer, ja la pilota crema, ja no sé... És tranquil·litat i poc a poc.
L'objectiu de la permanència a segona ref cada cop és més a prop. Si comparem les dades dels primers 5 partits entre la primera volta i la segona, els números deixen entreveure la bona feina de l'equip actual. En els primers 5 partits de la temporada, l'Olot portava 2 punts, 5 gols en contra i només un gol a favor. En canvi, a la segona volta, després de 5 partits, els olotins porten 9 punts, 5 gols a favor i 2 en contra. El bon estat de l'equip permetrà que els olotins afrontin l'últim tram de la temporada amb més confiança que mai.
És que jo crec que és molt important, no?, fer-se fort a casa. Si et fas fort a casa i la gent creu, iràs fora confiat. Per això et dic que és que quan més gent vingui, això no, el jugador el motiva, i li dona la confiança, i si treu resultats, doncs encara més. I a partir d'aquí ens hem de fer forts, fer-nos forts aquí a casa, i segur que és que si et fas fort aquí, iràs a camp contrari, doncs amb unes ganes de guanyar que acabaràs estant més a prop de guanyar.
El pròxim partit de l'Olot serà aquest diumenge, a les 11 del matí, al camp del Formentera. Una victòria de l'Olot suposaria un pas més cap a la permanència i trencar el malefici de guanyar en competició regular a les Illes.
Hem sentit ja els senyals horaris de 8:15 del matí. Avui també és notícia el tenis taula. El tenis taula Olot ha proposat el pavelló d'esports per jugar a les fases d'ascens a la divisió d'honor i també a la superdivisió.
El seu vicepresident Xavier Selles assegura que la Federació Espanyola ha vist amb molt bons ulls la seva candidatura, tot i que el veredicte no arribarà fins a mitjans d'abril. L'Olot es va marcar a principi de temporada l'ascens a la màxima categoria estatal com a gran objectiu justament l'any del seu 40è aniversari.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
El club tenis taula Olot ha posat fil a l'agulla perquè aquest any sigui recordat durant molt de temps. Les condicions per fer història cada vegada són més favorables. El club ha proposat a la Federació Espanyola de Tenis Taula el pavelló d'esports com la seu de les fases d'ascens a la divisió d'honor i la superdivisió. El seu vicepresident, Xavi Selles, assegura que la seva candidatura és molt potent i considera que el club té molts números d'en sortir-se'n.
Hi ha una base del concurs, fer-se càrrec del jutge àrbitre, de l'allotjament, dels àrbitres que vinguin a arbitrar, però nosaltres hem anat un punt més enllà, hem intentat fer una proposta a la Federació Espanyola intentant que fos irrebutjable. El que passa que no es poden manifestar, malgrat que han estat molt contents de la nostra proposta, ho veuen amb molt bons ulls. La candidatura d'Olot és molt potent, ens han felicitat per la presentació de la mateixa i pensem que tenim molts números. El que passa que també hi pot haver-hi algun altre equip implicat en la possibilitat de pujar o amb fermes conviccions de poder fer el salt a la superdivisió.
El primer, el segon i el tercer equip del club ara mateix són líders de les seves respectives categories estatals. Les fases d'ascens es jugarien el cap de setmana del 20 i 21 de maig, tot i que la federació no anunciarà la seu fins al 12 d'abril. Selles ha reconegut que assolir l'ascens l'any del 40è aniversari del club seria molt especial.
Fem 40 anys, tenim una tripleta en què podem aspirar-ho realment. Llavors, nosaltres també tenim un segon equip que està líder i, per tant, doncs, també accedirà, si no canvia res sobtadament, a la fase d'ascens. Llavors, Què més bonic que intentar l'ascens per primera vegada a la superdivisió d'un club com el nostre i, a més, competir a la màxima divisió estatal d'un club de la ciutat i poder-ho fer en una fase ascens jugar de lot. Això seria fantàstic.
Diogo Pinho, Arnau Pons i Marc Aimel és la tripleta encarregada de portar el club a la màxima categoria estatal del tenis taula. Només hi ha una dotzena d'equips repartits per tot l'estat espanyol que competeixen a la superdivisió. El dissabte 20 de maig podria ser recordat durant molt de temps a la ciutat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.